Al matí, amb Raquel García. Treballem per fer-te companyia. Al matí, cada dia de 11:45 fins a 2:45.
No hi ha dubte que l'afectació del coronavirus està marcant aquest curs escolar. Tot i això, els grups escolars aïllats a Sabadell per un positiu de la Covid-19 s'han reduït per tercera setmana seguida. Ara n'hi ha 46, 4 menys que dimecres passat. També cau la xifra de persones en situació d'aïllament i el nombre de positius detectats en els últims 10 dies. La incidència del coronavirus a les escoles i als instituts de la ciutat continua, per això, disminuint. Segons l'última actualització del Departament d'Educació, ara hi ha 46 classes confinades per un positiu de Covid. Són 4 menys que fa una setmana. També ha baixat el volum d'alumnes, docents i personal de serveis confinats fins a les 1.056 persones. Són 175 menys en relació a dimecres passat. Els casos positius detectats en alguns grups han obligat, evidentment, a tenir escoles tancades o a tenir grups confinats. Paral·lelament, també ha calgut posar en quarantena alguns alumnes, professors i també altres persones de la comunitat educativa des dels primers dies d'escola. I nosaltres avui, precisament, volem parlar de com utilitzar la tecnologia quan un grup d'alumnes queda uns dies confinat per un positiu de la Covid. I per això avui connectem amb el Gerard Vilanova. Recordem que ell és divulgador i formador en educació digital i també impulsor de TIC Activa. Bon dia, Gerard.
Bon dia, Raquel.
A veure, que avui ens has d'explicar alguns factors que hem de tenir en compte per organitzar l'activitat escolar dels infants durant el confinament. Però abans, per què creus que és necessària també aquesta organització si ens trobem en una d'aquestes situacions?
Clar, primer hauríem de distingir de quin tipus de confinament estem parlant, perquè el mes de març vam viure un confinament total en què els joves i adolescents i infants estaven a casa al mateix temps que probablement hi eren els seus pares, a no ser que els seus pares es dediquessin a una activitat de les considerades essencials. El que vull dir és que aquella coincidència durant tant de temps de alumnes, nens, fills, que a casa han de fer d'alumnes al mateix temps que els pares hem d'atendre les nostres feines, però també hem de fer, entre cometes, l'atenció de l'ensenyament dels nostres fills, ara el que tenim és això a més petita escala, perquè segurament ens passa uns pocs dies. Quina és la circumstància actualment? Doncs que alguns grups, com has explicat tu molt bé, poquets, per sort, queden confinats, això vol dir que els infants queden a casa, i avui tenim una situació en què es recomana, recordem que és una recomanació, que els pares i mares que puguin teletreballar ho facin. Però el que està clar és que, a segons quina edat, els nens no poden quedar sols a casa i correspon a les famílies, als membres adults de les famílies, donar-los l'atenció necessària per al progrés de la feina escolar.
Uh-huh. El cert és que avui dia estudiar o també fer teletreball implica fer un ús de les pantalles a les cases, no? A les llars. No sé si consideres que també hauríem de tenir unes pautes d'horaris, també d'espais, o sigui, fer com indicacions, no? Per intentar no perdre el sentit comú.
Sí, davant d'aquesta situació anormal, que els nens no vagin a l'escola és anormal, el que hem de fer és una diferent organització dels recursos. I quins són els recursos? Per començar, els espais. Els nens i els grans hem de tenir un espai destinat només al treball. Després del temps, ho hem de fer en un horari. I després els aparells, com deies, i aquí és on entren les pantalles. I finalment, com insinuava abans, l'atenció dels pares. A segons quina edat, els nens són autònoms per treballar i desenvolupar la seva tasca escolar, però a la primària i a l'infantil no ho són. Per tant, hem de conciliar també l'atenció dels pares sobre els fills. Respecte a les pantalles, mira, És que en tenim moltes, eh? Avui m'has enganxat mirant unes estadístiques de l'Institut Nacional d'Estadística de l'any 2019 i resulta que a totes les, o gairebé a totes les llars espanyoles hi ha almenys un telèfon mòbil, el 98,5%, per ser precisos, no? El 80,9% hi ha un ordinador i el 50,8% una tauleta. Estem parlant de les llars espanyoles de l'any 2018, eh? Aquest estudi es va fer el 2019 sobre el 2018. Clar, hi ha moltes pantalles a casa. Llavors, una de les qüestions principals a resoldre és des de quina pantalla els nostres fills i filles hauran de connectar-se amb l'escola i hauran de desenvolupar la tasca escolar. Des del meu punt de vista, perdona, i no sé si anaves a fer una pregunta en aquesta direcció, ho tinc molt clar. Com més gran la pantalla per a la tasca escolar, millor.
Clar, és el que et anava a dir, perquè suposo que el mòbil també doncs, és una de les grans distraccions, no? Actualment. Suposo que la primera aposta és això, doncs, utilitzar una gran pantalla, no? Un ordinador doncs, per fer doncs, aquestes tasques.
Clar, i a part que el mòbil no té gaire sentit dintre de casa. La gràcia del mòbil és que ens pot acompanyar, podem fer-nos acompanyar d'un mitjà de comunicació mentre estem al carrer, mentre estem a la feina, mentre estem fora de casa. Però un cop a casa, la comunicació a través del mòbil només té sentit doncs, perquè ja tenim aquest costum, ja tenim el costum de comunicar-nos i el WhatsApp, per exemple, el tenim només al mòbil, oi? No obstant això, a casa sí que hauríem de fer l'esforç perquè el mòbil quedés aparcat i relegat en un segon terme. Almenys mentre la tasca escolar s'està desenvolupant, el mòbil no és necessari i des d'aquest punt de vista i amb aquesta finalitat és molt més indicada la pantalla de l'ordinador.
I consideres que habilitar doncs, un temps i un espai compatibles per al treball dels nens o dels joves i els adults ens podria beneficiar?
Home, és que si no ho hem fet i perquè ara vivim una situació de confinament, ho fem, doncs això ja es pot quedar, ja és una cosa que podem adoptar pel nostre dia a dia. Clar, un ús lliure, sense cap tipus de limitació, ni d'espais, ni de temps, ni de finalitats, no ajuda els nostres fills, a centrar-se i menys en la tasca escolar. El que ajuda és a dispersar-se.
I llavors, per al tema dels horaris, no? Que comentaves de que seria necessari doncs, fer doncs, uns horaris, perquè, clar, evidentment, passar tot el dia davant de la pantalla no és molt saludable. Com ens hem d'organitzar? Quins consells, quins aspectes creus que s'han de prioritzar?
Mira, primer de tot, el que hauríem de saber és quin tipus de feines donen a l'escola als nostres fills perquè ells facin durant aquests dies que estan confinats. És molt probable que gran part d'aquestes feines no requereixi de l'ús d'un ordinador. Parcialment es pot utilitzar l'ordinador, però probablement no ho és en el 100% del temps. També, clar, hauríem de distingir, és molt diferent un alumne d'infantil, un de primària i un de secundària. Evidentment, com més gran és l'infant, probablement més necessitats tecnològiques i més necessitats de connexió a internet tindrà. Però, evidentment, l'horari que fem ha de tenir en compte. Si l'ordinador és el mitjà adequat per fer aquest treball, si la videoconferència, es produeix, quan i amb quina freqüència, evidentment, quan hi ha una videoconferència, això passa al davant de tot, no? Perquè és segurament on rebrem no només alguns coneixements, sinó unes indicacions de com funcionarà o com ha de funcionar la tasca escolar a casa, val? Llavors, aquest horari hauria de contemplar això, les necessitats d'ús tecnològic, si s'han de produir amb connexió o no, i després, evidentment, conciliar amb la resta de membres de la família que també tindran probablement aquestes necessitats. No tenim aparells il·limitats a les cases.
Evidentment, i per això suposo que és fonamental, molt important, que els pares facin un seguiment del temps que passen els seus fills, no?, amb les tecnologies.
Sí, fer un seguiment, establir uns compromisos amb els fills i complir-los, val? I va molt bé que nosaltres mateixos fem aquesta tasca en conjunt amb els nostres fills, per exemple, col·locant recordatoris en diferents espais de la casa. És a dir, en una casa, opino, des del meu punt de vista, no tots els espais haurien de ser connectables incloure l'ús de tecnologia. Hi ha espais com el lloc on dinem, on sopem, o els dormitoris, on la tecnologia no hi hauria d'entrar perquè allà no hi compleix cap funció. Llavors, primer, els pares i mares el que hem de fer és traslladar aquesta normativa als nostres fills, incloent-los a ells i a elles també en la presa de decisions. I segon, per què no? Fer un treball conjunt de recordatori. Creem cartells, per exemple, que podem col·locar a les portes del menjador, de la sala d'estar, de les habitacions, per recordar-nos que aquells espais no són autoritzats per a l'ús de tecnologies.
I també doncs, suposo que donar visibilitat a aquests cartells, a penjar-los a la paret o als suros, també pot fer que ens aclarim més de les coses que hem de fer, no? També.
Clar, és que si les instruccions no són clares o nosaltres mateixos no les complim o simplement anem disminuint la intensitat de la demanda amb què les fem, ens n'oblidem i al final perden la seva essència. No? En canvi, si de forma permanent col·loquem aquests anuncis en els espais més visibles, ens són més fàcils de complir aquesta normativa que, repeteixo, hem establert lliurement i en combinació amb els nostres fills.
Clar, en aquest sentit, tu fas xerrades, no, Gerard? També doncs, a les escoles, a les AMPAs. Ara, amb temps de pandèmia, com ho portes? Encara pots fer activitats d'aquest tipus? Suposo que presencials no, però ara suposo que les fas telemàticament.
Sí, l'última vegada que vam parlar vaig ser una mica pessimista, però ha tornat l'optimisme. Sí, van sortint activitats, fem tallers, el que passa que ara els fem presencials, perdó, els fem a distància, no els fem presencials, i la veritat és que ens n'estem sortint prou bé. Estic content i com que la demanda de tecnologia augmenta i grans i petits ens estem acostumant a desenvolupar-nos com estem fent ara tu i jo, no? que és en la distància, doncs la veritat és que la gent està buscant aquest tipus de formacions i, sobretot, la gent de vegades el que necessita és que li repeteixin i li confirmin el que ja sap, que cal posar límits, que cal fer una aproximació racional a l'ús de la tecnologia.
Quines són les consultes, els dubtes, no?, que tenen més habitual?
Més que consultes i dubtes, el que ja observo almenys és una falta d'esperit crític i una falta de preguntar-se el per què de les coses. Les tecnologies arriben a les nostres butxaques, a les nostres mans, i sembla com si no ens haguéssim de qüestionar això que et deia abans, no? Si les hem d'utilitzar sempre, o sigui, és possible utilitzar-les sempre. Però és necessari utilitzar-les sempre? És possible utilitzar-les a tot arreu, però és necessari utilitzar-les a tot arreu? Oi que ho podem fer gairebé tot a través de les tecnologies, però és necessari fer segons quina acció a través de la tecnologia o podem fer-ho d'una altra manera? Aquesta falta de qüestionament, aquesta falta d'esperit crític, aquesta adquisició poc meditada de tecnologia de vegades fa que els pares necessitin un sacseig, i això és el que jo faig, perquè s'adonin que no cal incórrer tampoc en abusos o estupideses, que de vegades les coses són més senzilles del que la tecnologia ens proposa.
A vegades, doncs, per despertar aquest esperit crític, també doncs, cal predicar amb l'exemple, no? I volem posar límits, però som els primers, no?, que no demostrem doncs, un bon ús de la tecnologia als nostres fills.
Clar, per això els meus tallers es dirigeixen als adults, principalment, també em faig amb menors, però principalment als adults. Per què? Perquè són les persones preparades per acceptar renúncies. Aquesta és la paraula clau. Si no renunciem al que és absurd, si no renunciem al que és innecessari, doncs la tecnologia ens envolta i ens pren. Val? Llavors, l'adult és qui ha d'acabar traslladant el menor, ja sigui des del la seva posició de pare o mare, o ja sigui com a mestre, professor, professora, és igual, però és l'adult qui ha de traslladar a l'alumne, a l'alumne o al menor, vaja, aquests bons usos, aquests bons costums, i ho ha de fer, només ho pot fer a través del seu propi exemple. Ningú compleix, o els menors tenen tendència a no complir allò que simplement és ordenat o és indicat. Si no veuen que és útil, si no veuen que és pràctic, per tant, si no veuen que els adults ho practiquen, no té credibilitat.
Perquè al final és el que expliques, el que hem d'aprendre és a fer un bon ús, perquè realment la tecnologia, i més s'està demostrant doncs, avui dia amb la Covid, no? És necessària doncs, per comunicar-nos, per poder doncs, continuar doncs, amb l'activitat diària. No? Nosaltres, per exemple, doncs, avui fent ràdio d'aquesta manera, no? Des de la distància, o també a les escoles, no? Doncs, oferint els materials i els recursos a aquells alumnes que no poden assistir-hi a les classes.
I tant, és que la tecnologia és molt bona i has posat molts bons exemples de casos en què la tecnologia ens està permetent seguir amb les nostres vides de la millor manera possible. La tecnologia ha fet progressar molts camps de la vida, però això no treu que també davant del mal ús doncs, haguem patit alguns perjudicis que podem ajustar simplement sent una mica crítics, una mica analitzant quina és la nostra conducta, quins són els nostres hàbits, eliminant els que no serveixen, els que no aportin cap valor afegit a l'activitat i quedant-nos amb aquells que efectivament tinguin un valor afegit que ens faci millorar l'activitat en qüestió.
Clar, Gerard, també estic pensant, no hem parlat, però és molt important també doncs, tenir en compte que no es quedi ningú no, enrere a lluitar contra també doncs, aquesta bretxa digital.
Sí, la bretxa digital potser no es produeix tant en el que és l'adquisició de tecnologia. Abans et comentava unes estadístiques, no? que el 98,5% de les llars espanyoles hi ha almenys un telèfon mòbil. Això només se supera pels televisors. El televisor fa el 99%, però ja veus que són xifres idèntiques. Les tecnologies arriben a les llars. El que potser no arriba a les llars és la capacitat per utilitzar-les bé. I aquí sí que l'escletxa, la bretxa digital aquesta, es fa molt grossa perquè hi ha famílies que directament no han rebut educació al respecte i no saben per on començar.
Gerard, també com a conclusió, no? Quins són els ítems? Què ens diries d'aquesta tecnologia en confinament? Com ens hauríem d'organitzar? Com hauríem de fomentar totes aquestes activitats i com hauríem de posar doncs, els límits? Recapitulant.
Recapitulant. Primer de tot, pantalla gran abans que petita. Quan estem o quan els petits estan estudiant, treballant, mòbil aparcat. Horari i mapa d'espais visibles en la llar, que no se'ns oblidin. La videoconferència és l'element principal d'aquest horari i sobre el qual ha de girar tota la resta. I finalment, ja que en estat de confinament augmentem la quota tecnològica, compensem també la nostra vida no tecnològica. És a dir, fem més exercicis, fem més sortides. Compte, sortides depèn també de si estem en confinament o no, però fem exercici dintre de les possibilitats que tinguem a casa, és a dir, activitat familiar fora de la tecnologia. Aquesta és la part que caldria compensar davant l'augment d'ús en cas de confinament.
I també no ho hem dit, però sempre comentes que no hauríem de tenir pantalles, no? Ni a taula ni al llit.
És importantíssim això. Són dos casos diferents. A taula, per què? Home, nosaltres som d'una cultura no només de menjar i menjar bé, sinó també de comunicar-nos durant aquestes estones. No? Pensem que és dels pocs moments que tenim al llarg de la setmana per estar tranquils, per no tenir pressa, per menjar al mateix temps que ens mirem a la cara i que parlem. Per tant, aquest és un espai familiar que no hauria de rebre, entre cometes, sabotatges de part de l'exterior. Val? I el llit, home, això és principal. Mira, els adults, potser, i aquest potser el poso entre moltes cometes, tenim la capacitat de gestionar un mòbil, per exemple, al dormitori. No? Potser sí que podem anar a dormir i abans fer un repàs als nostres WhatsApps, xarxes socials i després dormir tan tranquils. Potser sí. Però els nostres fills, especialment quan arribin a l'adolescència o una miqueta abans, seran capaços de fer això que fem? O potser serà molt més fàcil que si hem vist que sempre els mòbils queden aparcats en uns moments en concret, en una zona de la llar, i no entren al dormitori. Serà més fàcil que després ells entenguin que els mòbils no entren a l'habitació. Vull recordar que la majoria de conflictes entre joves i menors es produeix a la nit. A la nit és quan creixen o neixen, fins i tot, conflictes que als ulls dels pares i en la solitud i foscor de l'habitació dels nostres fills no ens arriben fins que la sang ha arribat al riu. Per tant, és molt important que mòbils no interfereixin en l'espai familiar, de diàleg familiar, i en l'espai de descans nocturn.
Ah, doncs Gerard, com sempre, gràcies. Gràcies per posar llum a la foscor, que a vegades anem una mica perduts i que jo crec que tots tenim la teoria, però a vegades costa posar-la en pràctica. Per això ens van molt bé aquests petits consells, aquestes premisses, no?, per tenir en compte i per anar doncs, incorporant en el nostre dia a dia.
Molt bé, de res. Moltes gràcies a vosaltres. Sempre a la vostra disposició.
Doncs no dubtis que et tornarem a trucar. Moltíssimes gràcies i que tinguis un molt bon dia.
Igualment.
Al matí, amb Raquel García.